dice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment.
Doncs comencem este programa parlant de que en el casc antic de Vila-real s'ha ocupat una casa, concretament una casa que està situada en el 20 del Major Sant Jaume. També s'ha publicat i per això ara procedirem a parlar en dos persones que representen a la propietat d'esta casa. Diuen que la propietat és de la Caixa Rural. Anem a parlar en Manolo Cuberteror, que és director general de la Caixa Rural. Bon dia.
Bon dia.
I també en Enric Portolés, que és president de la Caixa Rural i de la Fundació. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan s'ocupen les cases en les perifèries o en barris no tan concurrits, les coses pareix que no transcendisquen tant. El fet de que estigui en el carrer Major i que tot el món passe i vegi d'alguna manera i aquesta forma que tenen de viure les persones que ocupen ha fet que això salte en tots els mitjans de comunicació. Qui és el propietari d'aquest immoble?
Ho he llegit en premsa, com tu molt bé dius, Susana, la notícia, i que la propietat és de Caixa Rural Vila-real. Tècnicament no és la Caixa Rural Vila-real la propietària, sinó que és una empresa del grup nostre, Cimenta 2-3, concretament. Nosaltres pertanyem al grup cooperatiu Cajamar i, com totes les entitats i grups financers, tenim alguna entitat o alguna empresa que és la que adquirís estos immobles en un moment determinat, dificultats de pagament o acords que arribés en certs clients. Per tant, és del grup cooperatiu Cajamar, és de Caixa Rural, però tècnicament el propietari no és Caixa Rural Vila-real, és Cimenta 2-3, que és una empresa del nostre grup.
Clar, quan llegim el titular i veiem qui és el propietari, el fet de que una entitat siga propietària eximís de responsabilitats?
Eximís de responsabilitats dels ocupants, vols dir? Home, jo crec que no. El que passa és que s'ha creat com una espècie de sensació de que quan una propietat és d'un banc, d'una caixa, etc., no està tan malament que l'ocupen, no? I realment la gent no se n'adona que el propietari és igual que siga un particular que siga una entitat. Al cap i a la fi tenen les mateixes obligacions i tenen les mateixes circumstàncies un particular que una institució o una caixa, no? Jo crec que en el cas d'aquest edifici la responsabilitat encara és més gran, perquè és un edifici que té una certa protecció, perquè resulta que és un edifici històric i aleshores hi ha una protecció sobre la façana, però també sobre alguna part de l'interior. És evident que al llarg dels anys i les reformes que s'han pogut fer a dintre de la casa han pogut reduir alguna miqueta el valor original que tenia, però continua sent un bé de protecció. Per tant, jo crec que en aquest cas no eximís, sinó que augmenta d'alguna manera el que és la responsabilitat de l'ocupació.
Clar, en aquest cas són gent, segons els que ens han dit, són gent que venen de Barcelona o prop d'allí, que no tenen, diuen, res a perdre, estan ahí i després, com ho tenen fàcil perquè entren al registre de la propietat, miren de què són les cases que estan tancades, entren i després a qui anem a demanar? Quin mecanisme legal té una entitat en el cas com esta per a dir-los a aquestes persones que en principi no tenen res, perquè ells s'identifiquen com a insolvents. En aquesta situació, on ens trobem?
A veure, nosaltres hem de seguir, hem de seguir els passos que marca la legislació. Evidentment, només vam tindre coneixement d'aquest fet, vam presentar la pertinent denúncia ante la Policia Nacional. La Policia Nacional va fer la seva feina, crec que va arribar a identificar-los, inclús les persones que en aquest moment estaven ocupant la vivenda. Segons ens va traslladar la policia, no van amagar que eren ocupes, tot el contrari, se van declarar ocupes i per tant estaven ocupant la vivenda. I sa denúncia, entenc que s'haurà traslladat al jutjat i a partir d'ahí pues, el mecanisme legal establit tindrà que ficar-se en marxa i tindrà que ser la justícia qui determine si aquestes persones deuen de continuar o no deuen continuar o el que se tinga que fer.
Clar, imagines, està dient-me si aquestes persones deuen de continuar o no. Clar, i jo estic sentint-lo i clar, no tenim més remei que bueno, pues bueno, ho assumim, però en realitat és que no se pot ocupar. És dir, és que lo que és que estem desprotegits en aquest cas. No sé, un constructor fa una vivenda, fa un bloc de pisos i com hasta que estiga el pot ocupar qualsevol, és que no ho entenc de veres.
Sí, la veritat és que no pareix que tinga molta lògica o molt de sentit comú, no? Que sense saber massa de lleis, el sentit comú te diu que hi ha algo que no quadra.
Clar.
Crec que s'hauria de, no sé, adaptar o donar-li valor a aquest sentit comú i que les lleis replegaren, pues això, el que tots pensem en arreglar un fet que aparentment no és normal.
Tindria que tindre un mecanisme legal que ens protegira, no?
Sí, el que passa és que és molt complicat, en el sentit de que topetem ahí en dos qüestions que són fonamentals i que són difícils de resoldre, per això no estan resoltes, evidentment. Una és el dret a la vivenda, que és un dret establert per la Constitució i també pels drets humans, i una altra qüestió és la propietat privada, clar. Aquestes dues coses xoquen, però no s'ha resolt i no entenc per què no s'ha resolt, perquè en realitat tenim persones que poden resoldre una qüestió com aquesta. I en altres països això s'ha resolt. Clar. Per exemple, França, el que fa és castigar aquella gent que té propietats sense habitar en un impost i no sé, podria ser una possibilitat per a que hi haguera molt més moviment en les cases que estiguen buides. Però clar, passar del dret a tindre una casa a el dret a ocupar una casa que és d'una altra persona, no sé, mos hauríem de replantejar moltíssimes coses, no?
Clar, perquè al final se fan ocupes professionals, és a dir, si estos han vingut de Barcelona, després de que d'ací se cansen d'estar, perquè pot ser que això ocorrisca, pot haver inclús una xarxa, però tot a Espanya, o bueno, que vagin canviant d'un lloc a un altre. S'han trobat alguna volta en un altre edifici propietat de la Fundació de la Caixa Rural i què ha passat això?
Sí, clar, és normal, vull dir, anem a veure. Així n'hi ha una qüestió que és la que he comentat al principi, no? Quan un edifici, quan una propietat és d'una família i aquesta família l'ocupa per a viure com a primera vivienda, la justícia actua rapidíssimament, cosa que me pareix absolutament lògica, no? Una persona que se'n van de vacacions la família i que quan torna resulta que té la casa ocupada. Però quan el cas és d'una institució, quan el cas és d'una entitat bancària, no hi ha tanta celeritat perquè no és una casa en la qual visquen persones normalment. I clar, les entitats tenim un temps, sobretot ara que el mercat immobiliari està, no diré mort, però quasi, i clar, tenim cases que estan buides i els ocupes, professionals o no, tenen un lloc, molts llocs disponibles per a poder ocupar. Aleshores, clar, no es pot culpar a la policia, no es pot culpar a les forces de seguretat perquè no poden controlar, evidentment, tot això. Nosaltres teníem unes mesures de seguretat que no han tingut efecte perquè, clar, quan us dedica a una activitat, al final descobrís totes les maneres de superar les dificultats que pugui tindre. I això és la situació, vull dir que hem tingut una altra casa ocupada, altres cases ocupades, i el temps, el procés per a la desocupació és llarguíssim, llarguíssim, sobretot perquè les persones que ocupen o bé estan assessorades o bé ja tenen tots els coneixements i posen xiquets dins per a que no es puguen desocupar, no s'identifiquen per a que no puguen ser culpats i per tant no n'hi ha procés, així és que pràcticament hem d'esperar a que se cansen, com tu has dit, i que se'n vagin a un altre lloc.
Clar,
a la millor per pressió, no?
quan vostè estava parlant d'això recordava aquella casa que era en la platja i hi havia una imatge que s'arrimava el propietari, hi havia un periodista gravant-lo i li dia: jo no tengo nada que hablar con usted, i li dona una targeta i li dia: el ocupa, eh? Hable con mi abogado. El ocupa, que ja és molt fort.
Sí.
A més, si tots sabem que tot el món tenim dret a una vivenda, clar, pues cada un tindrà que saber que les vivendes tenen un cost, cada un se gasta el que pot gastar-se, però vamos, la persona que és de bon viure, pues, té un treball, una casa, és dir, si és que si ho tenim com a bo, jo no sé, però perquè clar, vostè parlava de les mesures de seguretat. Parlàvem fa ja 2 setmanes a la policia local que hi havia diverses formes de la gent que té una casa tancada de cuidar-ho. Entra assíduament perquè ja agarren el pot de pegamin i d'una banda a l'altra del marc fan com un filet per a saber que no s'entra. En aquest cas, vostès tenen totes aquestes mesures controlades, és a dir...
A veure, no podem tindre totes les mesures controlades. El que passa que sí que és cert que fiquem mesures o intentem ficar mesures. En alguns immobles tenim instal·lades alarmes, en alguns immobles tenim portes antiocupes.
Uh-huh.
És a dir, sí que tratem de ficar mesures de seguretat per evitar o per dissuadir, no?, que la gent ocupe. Evidentment que és responsabilitat nostra en aquest cas, però el fet més greu entenc que és, al final de la correguda, el fer una ocupació il·legal. És que no podem ficar un policero a cada porta, és impossible, no podem ficar-li tanques al camp, no?, que se diu. Per tant, això no lleva que no prenguem les mesures de seguretat. En aquest cas en concret, a pesar de tindre carteller d'alarma i tal, doncs, bueno, som professionals i una persona, si és professional i és bona en professional, pues sap fer la seva feina ben feta.
Sap que el fet que hagin ocupat aquesta casa ha creat una alarma social en Vila-real molt gran, eh?
És lògic, és lògic. És una casa que està al centre de la ciutat, una casa que, com dic, que té unes especificacions que fan que siga un immoble d'un gran valor i, clar, la gent se sent indefensa.
Vostès han rebut alguna volta inclús això que apleguen a pactar i els han preguntat: mira, si ens donen diners, nosaltres se n'anem. Ho han aplegat a viure?
No,
nosaltres no devem entrar en aquesta tessitura ni en aquest joc, i que pensem que som una entitat que han fet ja més de 100 anys en esta, en esta plaça, en este poble, i no podem entrar a aquests jocs.
Mire, estan enviant-me whatsapps dient-me que estan sentint-los i se senten apenats. Hi ha gent que em diu: una pena, no? Estem sentint això, i com que... A veure, en definitiva, en Vila-real, tot el que pertany a la Fundació, a la Caixa Rural de Vila-real, és un poc un patrimoni de tots, encara que n'hi hagi gent que, bueno, que discrepen això, però el sentir majoritari és que és un poc patrimoni de tots. Per tant, ens sentim tots un poc com invadits, ha sigut, perquè a més jo estic així els dos i sent que estan com, no sé, és que és una sensació d'impotència gran, no?
Efectivament, i quan dius que la gent que t'està enviant missatges
de...
comprenc, perquè al cap i a la fi no és com si fora, és que ho és que és patrimoni de la gent, dels socis de Caixa Rural, tant els edificis que pertanyen a la Caixa Rural com els que pertanyen a la Fundació, perquè s'han fet gràcies a la seva participació i a la seva col·laboració, no?
És més, sí, perdó.
No, i dic que sí, que efectivament estem compungits, estem tristos perquè no crec que puguem vaticinar res bo després d'esta ocupació, quan s'acabi esta ocupació.
A més, també he rebut, claro, este matí me preguntaven i hi ha gent que està inclús enfadada i disposada a dir-los que se'n vagin, perquè tampoc veuen que ningú siga ningú per a invadir el que bé parlava el president fa un momentet, que és de tots. Entonces, jo no sé si a vostès els ha arribat, però a esta casa ha arribat de que hi ha gent que, com que no van a tocar els nassos a ningú, tampoc els agrada massa que els toquen així.
A veure, entengui i comprengui aquest sentiment. En algun moment podem tindre tots un sentiment de ràbia més que d'impotència. Però crec que la Caixa Rural com a tal, la institució com a tal, devem de confiar i centrar-nos en les causes legals establits que n'hi hagin, la justícia que faci la seva feina com el més ràgid i més ràpida que puga, i crec que aquest és el camí que hem de prendre. A pesar d'això, doncs, com dic, entenc i comprenc que n'hi hagi gent que, ostres, venís a passejar en el xiquet, ja, és que és al centre del poble, és que és una casa en un encant arquitectònic i en un valor arquitectònic, o sigui, és una casa singular en aquest sentit, i te sorprenga, no? i te disgustes i inclús te dona ràbia. Però crec que se té que quedar ahí i tenim que continuar en les causes.
Claro, el que passa és que per a no crear aquest tipus de conflicte, a lo millor la justícia igual corre un poc més, no?
No sé, desconec exactament, perquè ahir ja està en mans dels procuradors i dels abogats.
Home, jo suposo que la pressió social que està havent pot col·laborar a que hi hagi major rapidesa, però jo tampoc no crec. Vull dir, tampoc no considere que la justícia vagi lenta per una desídia o per poc d'interès, no? Jo crec que si la justícia va lenta és perquè té molts casos, i només hem de pensar en la quantitat de casos que s'envien a la justícia diàriament, i que això alentís molt tots els processos judicials, no? Probablement farà bé el fet de que hi hagi aquesta pressió social, una pressió social a través de les xarxes que se va produir a partir d'ahir, i en fi, tota aquesta sensació de tristor que dona a la població en general, no? Crec que pot ajudar. Ara, jo pressionar d'una manera que podríem dir que ratllar a la il·legalitat, això ho desaconsellaria de totes, perquè no sabem com poden acabar aquests tipus de situacions. Vull dir, no sabem les persones que hi ha dins, qui són, com són, quina violència estan acostumats a utilitzar o no, i per tant jo crec que el fet que les persones vagin a increpar-los podria ser contraproduent del tot per les persones que ho facen, no? Mm-hmm. Crec que és poc convenient.
En aquest cas sí que, bueno, la idea és una pressió pacífica, però sí que és pressió. I una altra cosa que també vull preguntar-los: des del consistori de Vila-real s'han posat en contacte amb vostès?
Sí, estem en contacte directe amb l'Ajuntament de Vila-real, sobretot perquè se tracta d'una casa, com ja he dit al principi, protegida, i després perquè, clar, és una casa que té molta repercussió perquè està al centre del poble. Vull dir, tot el món, quan ix a passejar durant aquests dos caps de setmana, des de que se va ocupar, estan donant-se compte de que n'hi ha una activitat en aquella casa que no era habitual.
Saben el dia exacte en el que van entrar?
Sí.
Les primeres notícies que tenim és del dia del partit contra l'Arsenal.
Claro.
Crec que és el dimecres la nit.
Sí.
Ahir, dimecres o dijous, no recordo si era dimecres o dijous, la nit, ahir se senten els primers sorolls, els veïns, que segons m'han comentat a mi, creien que estaven entrant en alguna tenda de mòbils que n'hi ha allí i tal, van cridar la Policia Nacional, la Policia va pegar a mirar, se'n van anar, van tornar, és dir, van fer el joc, no? I a partir d'ahir, el divendres, segons la policia, va inclús precintar la casa en cinta, però res, el dissabte m'ho comenten a mi, i el dissabte jo ja com verifique i confirme que efectivament el pany està canviat i que les finestres estan obertes i tal. I ese mateix dissabte presentem la denúncia a la Policia Nacional, i segons me trasladen es van identificar. Però ja, a partir d'ahir, doncs, ja res. Per tant, va ser les primeres notícies que tenim van ser la nit del partit contra l'Arsenal.
I n'hi ha un portaveu entre ells, que és el que s'identifica i el que parla la policia. Li han passat dades? A vostès, no. Saben qui són?
No, això no ho sabem. No. Suposa que, com és una qüestió interna de la policia, no tenim accés a aquesta informació. Nosaltres simplement el que vam fer va ser denunciar, va ser Manolo precisament qui ho va fer. La policia se va presentar allí i els va identificar, però nosaltres sempre hem estat apartats, inclús físicament en aquell moment, perquè no teníem res que fer. La nostra funció era denunciar-ho, i una vegada intervé la policia, nosaltres evidentment ja ens apartem, no tenim cap tipus de relació ni de contacte amb les persones que hi ha dins. No sabem si són joves, si són majors, si són xics, si són xiques, no ho sabem.
Sí, en aquest cas ens han dit que són al voltant de 8 i que no són d'ací, que són, ja ho he dit, de Barcelona, i que segurament ells ja tenien clar a on anaven. I venien sabent que ahir no hi havia ningú. Mire, m'estan enviant una altra pregunta i és d'on agarren aquesta llum? És a dir, aquesta casa té llum?
No, ni llum
ni
aigua.
Ni llum ni aigua. No,
perquè, clar, si la casa té llum i el propietari el talla, això és un delit del propietari. Però en aquest cas, aquesta casa no té llum.
No.
No té llum i per tant, entenem que si tenen electricitat, com s'ha vist de nit, que per lo menos alguna bombilla està encesa, estaran agarrant la llum de la red elèctrica general o d'algun veí, o no ho sé, ho desconec. I el problema que això pot suposar també.
Clar, perquè quan això ocorrís, suposa que els mecanismes funcionaran pues, perquè hidroelèctrica vegi a lo millor esta casa d'on els arriba la llum. Imagina que li l'agarren d'un veí, per exemple.
Clar, però si li l'agarren d'un veí, li contarà al veí com a que té una despesa superior a la que té habitualment. No, no estarà associada a lo que és la nostra casa, la casa de la que estem parlant, perquè no té contratada llum en aquests moments. No? Però sí que n'hi ha moltes tècniques pel que es veu. Jo he vist cases ocupades que agarren la llum d'un pal d'electricitat que passa pel costat, o de la casa del veí, com tu havies dit, o altres solucions que evidentment fan que puguen continuar vivint allí dins. Clar.
Aigua la tenen?
No. Tampoc.
Ni tenen aigua
ni llum.
Dels
subministres. No.
Clar, en aquest cas vostè dia d'un poste de llum, però clar, en el centre agarrar un cable se veu molt. És a dir, tindrà que ser de les cases que estan prop o...
No ho sabem, no ho hem vist, però...
Però suposa que, si s'està investigant, això també ho tindran en compte, no? Dic jo.
Ja, el que passa que, a veure, que se veja molt, com tu has dit, és una cosa que m'es pot preocupar a nosaltres, però jo crec que les persones que ocupen una casa, no, els és igual, no? Un poc,
sí.
Que hi hagi evidència de que aquesta casa està ocupada, quan ells mateixos han reconegut que ho eren, que eren ocupes, no crec que els importi...
El més mínim. No.
De ninguna manera, no?
Claro, però tornem a la mateix. Clar, si tots tenim una vida en la que ens preocupem de pagar la nostra pròpia llum, pues imagines, si a vostè li toca al costat, un ocupa.
Sí,
és que,
sí.
Clar, bueno, no sé, això ho avance jo un poc perquè, clar, a la gent li preocupa, sobretot perquè ens canvia el recibo de la llum, tots tenim que adaptar-nos a la nova tarifa i ja resulta que si eres ocupa no t'has de preocupar si la tarifa es maneja.
Sí, és el que comentàvem abans, no? que el sentit comú no ho entén, o pareix un contrasentit el que estem comentant.
Pues jo no sé a vostès, però a mi em preocupa prou la reacció de la ciutadania, perquè poden estar prou ofesos, prou enfadats, i no oblidem que, sobretot en el centre, està la gran majoria és la nostra gent major, a la que també volem protegir molt. Cuidao que això pot convertir-se en un conflicte ciutadà, eh?
Sí.
No sé, a la millor en Barcelona, pues allò és molt gran i passen i se diluís més. Per això som una ciutat de 50.000 habitants que volem molts als nostres, No sé, jo parlo per lo que em diuen, per lo que em transmetixen. Jo no sé si al final sí que este consistori, no, perquè clar, diem, la justícia va conforme va, ja, però és que és una ciutat de 50.000 habitants.
Sí, és una ciutat de 50.000 habitants, és una ciutat que té molts problemes d'una gran ciutat i també molts avantatges d'una xicoteta ciutat. Però clar, és que jo crec que el problema està, ho he dit al principi de tot, en conjugar aquests dos drets, no? Aquest dret a la propietat privada i aquest dret, que jo sàpiga la propietat privada, el dret a la propietat privada encara no està derogat, i després també el dret a tindre una vivenda en condicions, o sigui, a tindre un lloc on poder viure, no? Si això no està solucionat a nivell de llei, a nivell de estipulacions claríssimes, poden tindre aquest problema contínuament. No? Això passa, ho veiem cada dia en televisió, que hi ha una casa que està intentant ser desocupada a Barcelona, a Madrid, a Sevilla... En fi, això passa contínuament i és perquè crec que la llei espanyola no està ajustada a la realitat, no està clarament identificat quins són els drets de cada un. No?
Sí, però tu quan te poses una vivenda, si tens una cèl·lula d'habitabilitat, si tens llum, si tens aigua, és dir, si això ho portem a la llei, el que és la llei, això no està complint la normativa legal per estar dins vivint. És més, torna a dir lo mateix. Al final, pues claro, també vem cases que la ciutadania se solidaritza i es fa fora. Això també ho veiem per televisió.
Sí.
Per lo tant, no sé, jo és que, bueno, jo compartisc ara com se senten la tristesa que tenen i espero que se solvente molt pront.
Sí, al final jo crec que hem de buscar una solució consensuada o una solució justa per a tots i evidentment entenc que hem de desocupar la vivenda el més pront possible, perquè
és el que
correspon.
Manolo Cobertorer, director general de la Caixa Rural, i també Enric Portolés, president de la Caixa Rural i de la Fundació. Moltes gràcies per haver vingut i haver-nos aclarit aquestes coses.
Gràcies a vosaltres.